Bon dia, són les dues. Salut fa marxa enrere els contactes estrets de positius. Finalment no hauran de fer 10 dies de quarantena, que tant per tant la decisió de la Comissió de Salut Pública Espanyola, tot i que no hi estan gens d'acord, consideren que és una decisió de fet absurda, però no volen generar més confusió entre els ciutadans.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
El govern cedeix en aquest tema, però es manté ferm que cal endurir restriccions. És el missatge que Pere Aragonès traslladarà a Pedro Sánchez i la resta de presidents aquesta tarda, però tot apunta que predicarà el desert. El govern espanyol no ha presentat cap proposta concreta de cara a aquesta conferència de presidents i que, com a molt, hi ha 7 comunitats que demanen tornar a fer obligatòria la mascareta al carrer. Mentrestant, els contagis continuen a màxims. Això sí, la pressió hospitalària no creix tant com els últims dies i fins i tot hi ha indicadors que cauen avui en força. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Estarem molt pendents d'aquesta conferència de presidents. Aquest matí n'hem estat del sorteig de la loteria de Nadal, però ha passat de llarg de Catalunya.
Entre tots els premis, no ha deixat a Catalunya ni 35 milions d'euros. N'havíem invertit 382. El que ha deixat més diners ha estat el tercer premi, el 19.517. Ha repartit 25 milions entre Calella, el Maresme i Granollers. Un cinquè ha repartit 8 milions més entre Barcelona i Lliçà d'Amunt.
Ja s'acaben les paraules per parlar de la factura de la llum.
Doncs sí, perquè demà, a banda de superar ja els 400 euros al megawatt hora, es mantindrà en aquest nou màxim històric durant tot el dia, de 8 del matí a 10 de la nit.
El Barça empata a Sevilla i tanca l'any fora de les posicions europees.
Malgrat això, els blaugrana continuen millorant el seu joc i ahir van mereixer guanyar en un dels camps més complicats de la Lliga. El Papu Gómez va avançar els andalusos i abans del descans va empatar Araujo, tots dos gols a la sortida d'un córner. Ja a la segona part, Dembélé va estavellar una pilota al pal quan el Barça ja jugava contra 10 per l'expulsió del central del Sevilla, Koundé, al minut 65 de partit.
I avui juguen el Madrid i l'Atlètic de Madrid.
Els matalassers visiten el Granada a les 7 i si puntuen recuperaran la quarta posició. És un partit pendent de la novena jornada i a les 9, Atlètic Club Real Madrid, en aquest cas avançat a la 29a jornada de la Lliga. Els blancs ja són a Bilbao i han arribat amb 12 baixes, la majoria per Covid.
L'últim titular és pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
S'espera una tarda de més núvols a prop del mar i més sol al Pirineu. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, el cel es mantindrà més tapat, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, on les temperatures quedaran més frenades que no pas aquests últims dies, i en canvi a les comarques interiors i al Pirineu tindrem una tarda de sol amb temperatures màximes que es mouran entre els 10 i els 15 graus. Demà repetirà la mateixa dinàmica de temps, temperatures sense grans canvis, aquests núvols a prop del mar i més sol cap al nord del país, i divendres sí que tindrem un dia de temps més insegur amb alguns ruixats.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1 migdia.
Són les 2:03, entrem en matèria. Les persones vacunades finalment no hauran de fer quarantena si són contactes estrets de casos positius. El Departament de Salut fa marxa enrere, doncs, en la mesura que, recordem, volia reintroduir a partir de demà. Ho fa després que ahir a última hora la Comissió de Salut Pública Espanyola, que penja del Ministeri de Sanitat, per tant, acordés que els contactes correctament vacunats tampoc s'hagin d'aïllar per la variant Omicron. Tot i que el Departament no hi està gens d'acord, Catalunya seguirà la instrucció per evitar, diu, més confusió, Laia Colomer.
Fins ara els contactes estrets correctament vacunats no s'havien de confinar si donaven negatiu a la prova, excepte si eren contactes de casos de variant Omicron. En aquest cas sí que s'havien d'aïllar. Amb la previsió que en els propers dies la variant Omicron sigui la majoritària, el Departament de Salut va decidir que a partir de demà tornarien les quarantenes per tots els contactes estrets. Ara bé, ahir al vespre la Comissió de Salut Pública, que reuneix tècnics del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes, va decidir tot el contrari, que tampoc els contactes estrets de casos de variant Omicron s'hagin de confinar si estan correctament vacunats. Una decisió que no comparteix el Departament de Salut, considera que no té cap sentit i que pot dificultar frenar els contagis en àmbits amb molta interacció social, com el comerç, el turisme, els docents o els serveis d'atenció al públic. Ara bé, seguiran la instrucció, diuen en un comunicat, per evitar més confusió a la ciutadania i als professionals sanitaris. Tot i això, recomana que tots els contactes estrets vigilin durant 10 dies i evitin al màxim totes les interaccions socials.
El govern, doncs, cedeix en les quarantenes, però però no vol renunciar a endurir les restriccions i pretén que es faci a tot l'Estat. Restriccions com les limitacions d'aforaments i, si els jutges ho permeten, la limitació també de les trobades socials a 10 persones i el toc de queda nocturn. Pere Aragonès ho reclamarà a la conferència de presidents telemàtica, que es farà a 4:45 de la tarda, però sembla que no tindrà gaire èxit. Marc Martínez Amat.
La reunió l'encetarà Pedro Sánchez i després intervindran els dirigents de les comunitats. El president aragonès només tindrà uns 5 minuts per parlar i ho aprofitarà per explicar les restriccions dràstiques que ha imposat el govern a Catalunya i demanar que la resta de comunitats també n'apliquin, tenint en compte l'alta mobilitat que hi ha per festes de gent que torna a casa. El fet és, però, que sobre la taula ni el govern espanyol ni cap altra comunitat té per ara la intenció de posar mesures tan contundents com les de la Generalitat. Només s'ha plantejat tornar a fer obligatori l'ús de la mascareta al carrer. Pere Aragonès també vol demanar que el govern espanyol extengui els fons Covid per compensar els sectors perjudicats per les mesures de contenció del virus i que aprovi una baixa mèdica que compensi els pares dels fills que han d'estar tancats a casa en confinament. De fet, la Generalitat està estudiant quines mesures de compensació donarà als sectors afectats. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, acaba d'assegurar que no els deixaran penjats i demana a l'Estat que també hi ajudi.
Ara estem avaluant tots els departaments les afectacions que té, evidentment a l'oci nocturn, però també la restauració, però també sectors com cultura o esports. Per això també reclamem a l'Estat que encara continuï ajudant, en aquest cas donant els fons a Covid que venien fent fins aquest any, diguem-ne, i que no s'han anunciat per l'any vinent. Nosaltres el que diem és que la pandèmia no s'ha acabat, és una obvietat, i que per tant els ajuts econòmics han de continuar.
Quan acabi el vespre, el president té previst comparèixer des del Palau de la Generalitat per explicar com ha anat.
Gràcies, Marc, però com dèiem, sembla que les crides d'Aragonès cauran en sac foradat. El mateix Pedro Sánchez ho ha deixat entreveure aquest matí al Congrés. Anem a Madrid. Marc Poyato, bon dia.
Sí, bon dia. Pedro Sánchez ha garantit les celebracions familiars durant aquestes festes. Malgrat l'augment de contagis, el president del govern espanyol ha respost així a la pregunta que li ha plantejat Pablo Casado sobre la preocupació per la situació de la pandèmia.
Però ha estat tota Espanya conmocionada per la sexta ola del virus. Millones de españoles no sabemos si vamos a poder estar en Nochebuena con nuestros padres, si vamos a poder besar a nuestros abuelos, si vamos a poder pasar los Reyes con nuestros hijos.
Los padres y las madres van a poder celebrar las Navidades con sus hijos, los abuelos y las abuelas van a poder celebrar esas Navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas. No se preocupe por eso, señoría.
Per tant, d'entrada ja es preveu que serà pràcticament impossible arribar a un acord unànime aquesta tarda a la conferència de presidents. I tampoc sembla que s'hagin d'acordar grans mesures més enllà de la mascareta obligatòria als exteriors, que és el que reclamen la majoria.
El que sí que ha fet el govern espanyol, Mar, és prendre mesures per pal·liar la falta de testos.
Sí, segons la Moncloa, la demanda de testos d'antígens s'ha multiplicat per 1.000 aquests últims dies. Per això l'Agència Espanyola de Medicaments autoritzarà la venda de testos d'antígens professionals a les farmàcies. Ho ha anunciat també el Congrés la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Para dar respuesta a este incremento exponencial de la demanda de test, señorías, como medida temporal, la Agencia Española de Medicamento va a emitir autorizaciones expresas para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para uso de la población.
Segons Darias, els testos d'antígens professionals són similars als d'autodiagnòstic. Es fan també amb l'extracció d'una mostra nasal.
Gràcies, Mar. Doncs els experts diuen que les dades avalen la posició de la Generalitat. Calen restriccions immediates per frenar els contagis que continuen a nivells de rècord. A Catalunya se n'han confirmat gairebé 11.000 les últimes hores i a la resta de l'Estat passa 3/4 del mateix. L'investigador de l'IS Global, Quique Bassat, lamenta que les altres comunitats no moguin ni un dit, ho ha dit a TV3.
Hem passat de 23.000 casos a Espanya el divendres passat a 50.000 ahir, amb 100 morts. Que es doblin el número de casos en tan pocs dies és molt destacable i és molt preocupant, no? I tots els models matemàtics ens indiquen que la situació anirà pitjor, amb la qual cosa no voler veure aquesta realitat i no voler enfadar a la societat proposant unes mesures que són absolutament necessàries, des del meu punt de vista és una irresponsabilitat molt gran.
De fet, avui a Catalunya s'han notificat el doble de contagis que dimecres passat.
Sí, avui gairebé 11.000, mentre que fa una setmana en van ser 5.500. A més, ahir va haver 35.000 visites relacionades amb Covid als centres d'atenció primària, quan dimarts passat en van ser 22.000. El que sí que s'ha moderat un pèl en les últimes 24 hores és el creixement de la pressió hospitalària. Avui hi ha 13 persones ingressades més, en són 1.326, de les quals 343 estan a l'UCI, 3 més que ahir. Pel que fa a la transmissió de la pandèmia, baixa 106 punts, el risc de rebrots fins als 1.144 i la velocitat de propagació retrocedeix 22 centèsimes. Ara és de l'1,45. Ara bé, aquests dos indicadors baixen perquè s'estan reequilibrant després que es disparessin per l'efecte del pont de la Puríssima.
I en paral·lel als contagis també es dispara l'administració de terceres dosis. Ahir se'n van posar més de 72.000. De fet, l'efecte d'aquestes terceres dosis ja s'està començant a notar en la gent més gran.
Segons les dades de salut, les franges més vacunades amb tercera dosi i que fa més temps que la van rebre tenen menys de la meitat d'incidència que la resta de la població. Són els més grans de 70 anys. Entre les persones de 70 a 79 que ja tenen la dosi de reforç, el 73%, la incidència acumulada 7 dies és de 202 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana del país és de 484. En el cas dels majors de 80 anys, que la cobertura vacunal amb tercera dosi és de més del 80%, la incidència és de 173 casos. Són 3 vegades menys que els adults joves. El Departament de Salut continua obrint noves franges per rebre la tercera dosi. Des d'avui ja poden demanar cita a vacunacovidsalut.cat les persones de més de 50 anys. També se la poden posar ja els vacunats amb Janssen i AstraZeneca. En una entrevista a La Vanguardia, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, assegura que hi haurà dosis per tothom, però lamenta que molta gent ara no estigui demanant hora perquè prefereixen punxar-se-la després de Nadal. Cabezas els avisa que corren el risc de contagiar-se.
Mentrestant, el món de la cultura busca fórmules per fer front als canvis d'aforament. Teatres, sales i auditoris fan mans i mànigues per adaptar-se al 70%, sobretot aquells que ja tenien el cartell d'entrades exaurides. Alguns equipaments opten per tornar les últimes entrades comprades i d'altres per reubicar espectadors. Maria Cusó.
És el cas de molts teatres que tenien sessions programades per Cap d'Any, un dels dies forts del calendari teatral i que fregaven ja el 100% d'ocupació. Ho explica la presidenta d'ADET, que és Isabel Vidal, en declaracions a RAC1.
Normalment es fa per ordre de venda aquelles sessions que estiguin per sobre del 70%, doncs el teatre avisarà el client per intentar acomodar-lo en un altre dia i, si no, doncs el habitual és que es tornin els diners.
En el cas del Liceu, per exemple, s'ha tancat la venda de les funcions del Trencanous i del recital de Javier Camarena perquè ja compten amb una ocupació completa. Per les funcions que sobrepassen el 70%, el Liceu ha cancel·lat les reserves pendents de confirmació per tal de prioritzar el públic que ha comprat entrada i ofereix als espectadors situats al quart i cinquè pis un canvi de dia amb localitats amb més visibilitat. Pel que fa als concerts programats a peu dret, la majoria s'hauran d'anul·lar, ho admet el president de l'Associació de Sales de Concerts, Lluís Torrents.
Haurien de posar cadires, mantenir les distàncies i de les cadires que hi haguessin tenir un 70% de les cadires. El que inhabilita per a gairebé totes les sales el poder seguir obrint solament amb sessions de concert i asseguts. De manera que, evidentment, es tornaran les entrades de tots els concerts, s'intentaran reprogramar, s'intentaran aconseguir una data més tard.
L'associació calcula, però, que això suposarà una pèrdua de 2,5 milions d'euros per setmana.
Però les restriccions d'aforament cal sumar-hi un altre problema, els casos de Covid dins les companyies teatrals que obliguen a cancel·lar funcions.
És el cas que us avançava ahir RAC1 de Billy Elliot, que ha anul·lat totes les funcions fins a finals d'any. La productora Son Produce està contactant amb tots els espectadors que ja havien comprat entrades i els estan recol·locant a partir de l'1 de gener inclòs. Qui també ha hagut d'anul·lar funcions és el TNC pel muntatge al Nedador del Mar Secret. També Casa, que ho havia de fer al Teatre Lliure, i les Xiques del Coro, que s'estava fent a la Sala Aquarel·la. El Covid també ha obligat a suspendre les funcions del Corredor de Carts i Eufòria a la Sala Beckett, que tornaran el 26 i 28 de desembre respectivament, i el musical Testimoni Begut, que tornarà al Poliorama el dia de Sant Esteve.
Totes les restriccions entraran en vigor la matinada de dijous a divendres. És per això que algunes discoteques i bars musicals intentaran aprofitar fins a última hora que poden estar obertes. Diversos establiments han organitzat festes per protestar contra el tancament. En alguns casos, fins i tot, les han batejat com a festes de Cap d'Any anticipades. Eudald Martínez.
És el cas de diversos locals de Barcelona, però també de ciutats com Sitges, Manresa o Castelló d'Empúries. La patronal del sector explica que en la majoria de casos són festes que ja estaven programades, aprofitant que avui molts universitaris acaben exàmens. En alguns casos, les han transformat en festes anticipades de Cap d'Any i acompanyen la convocatòria amb missatges contra el govern. La patronal explica que el canvi de nom és una manera de treure més clients i poder donar sortida així a part de l'estoc que ja havien comprat per aquestes festes. N'ha parlat a RAC1 el secretari general de FECASARM, Joaquim Boades.
La gent ha comprat mercaderies per tots aquests dies de Nadal. S'han estocat molt de productes com ara begudes, doncs, que darrerament escassejaven per problemes de logística, distribució, amb la qual cosa, doncs, evidentment, no tenen altra alternativa, doncs, que vendre el màxim que puguin i poder, en aquest cas, doncs, anticipar la celebració.
En canvi, altres discoteques que també tenien previstes festes per avui han optat per cancel·lar-les, expliquen, per prudència.
Fira Barcelona també ha patit les conseqüències de la pandèmia. Ha ingressat aquest any 60 milions d'euros, lluny dels 220 del 2019, que va ser un any de rècord. Tot i això, els responsables de Fira asseguren que el 2021 ha estat l'any de la represa de l'activitat i de cara a l'any que ve tenen previstes 130 fires i congressos en format presencial. Montse Martí.
Com ara el Congrés de Telefonia Mòbil a final de febrer, pel qual, segons el director general de Fira, Constantí Serrallonga, no s'esperen canvis.
El que se'ns transmet, jo he de parlar per boca d'ells, en aquest cas, no? És que estan absolutament orientats a celebrar i que en aquest moment doncs, els seus expositors tenen la mateixa voluntat. Després, no tenim la bola de vidre, per tant, no puc parlar per boca d'ells, però les informacions que tenim avui nosaltres són aquestes.
Fira Barcelona ja ha recuperat tots els seus treballadors de l'ERTO i damunt la taula no hi ha fer-ne cap altre ara mateix.
Hem arribat a un quart de 3, un minut, i parlem de la loteria.
RAC 1. Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i ara estrenem concessionari i taller a l'Avinguda Jaume I 15 de Terrassa. T'esperem!
Aquestes festes regala diversió, aventura, oxigen, emoció. Regala Salomon. Perquè el millor regal és a l'aire lliure i Salomon t'hi porta. Visita Salomon Store Barcelona a Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de trail outdoor, esquí i asfalt. Salomon, time to play.
RAC 1 migdia.
86.148 milions d'euros. És el número de la grossa i ha passat de llarg de Catalunya. El sorteig, que s'ha acabat fa una mitja hora, premiat amb 4 milions d'euros el número 86.148, venut sobretot a Madrid, a l'estació de Totxa i també a les Palmes de Gran Canària. Catalunya, que jugava 382 milions d'euros en aquesta loteria, només n'ha recuperat un 9% d'aquests diners que hi ha posat. Són uns 32 milions en pessics del tercer premi, un dels quarts i pessics també de 3 dels cinquens. El segon premi, el 72.119, ha anat sencer cap a Biscaia. En canvi, han caigut 25 milions d'euros del tercer, el 19.517. Bona part, 17 milions i mig d'euros, han anat a un bar de Calella de la Costa, al Maresme. Corresponsal de RAC1, Marc Sánchez, bon dia.
Bon dia. Alegria desfermada al bar Pepes, al carrer Puig de Popa de Calella, després de repartir fortuna entre els veïns. En total, 17,5 milions d'euros que han anat a parar a una barriada de classe treballadora que no ha dubtat a sortir al carrer a celebrar un música, cava, menjar i cans. Tino Santa Marta, un dels propietaris, ha explicat a RAC1 l'alegria pel premi que han repartit.
Muchos están trabajando. Hay alguno que incluso está de viaje, que no hemos pillado que iba para Salamanca. Que decía, no sé si dar la vuelta, dice, pero voy a terminar con mi trabajo porque son gente además responsable, que aunque les ha tocado eso, pues siguen haciendo su trabajo. O sea, te digo, es una variedad de trabajadores.
El 19.517 és el número al que porten en jugant des del bar, triat pel pare de la dona de Tino Santa Marta. Hi ha hagut en moments molt emotius, amb llàgrimes de felicitat i anècdotes, com per exemple una dona que ha perdut el número, però la seva germana, que també el tenia, ha dit que compartiria el premi amb ella.
Gràcies, Marc. També part del tercer premi, 7 milions i mig d'euros, seran per Granollers. L'han venut sobretot per Finestreta, l'administració que del Josep va heretar dels seus pares. Des del món RAC1 ha admès que es tracta d'un número bonic, fàcil de col·locar.
Per Finestra, vull dir, és un número que és molt maco, molt comercial i, bueno, els sets sí. Normalment es venen...
Això m'has d'explicar, Josep. Per què un número és maco i comercial? Com se sap això?
Bueno, perquè no té molts números repetits, el set agrada molt a la gent, vull dir, és... Ja. Bueno, no és molt alt, no és molt baix, no té zeros.
Els quarts premis han quedat molt repartits. Catalunya ha rascat part d'un d'ells, del 42.833. Un milió i mig d'euros han anat a sort a la Bruixa d'Or, al barri de Sant Andreu de Barcelona i també a Montgat, al Maresme. En concret, al Mercat, on l'Encarna va obrir just abans de la pandèmia l'administració, després de comprar una llicència de la Rambla de Catalunya a Barcelona.
Jo vaig comprar la llicència i la vaig traslladar aquí a Montgat en plena pandèmia. No vaig poder obrir fins l'any passat a final de mes i, bueno, porto un any.
pel que fa als cinquens premis, és a dir, 60.000 euros la sèrie. El que ha deixat més diners a Catalunya és el 70.316, més de 8 milions. Bona part les han venut al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Joel Penya, bon dia.
Bon dia. Tot i ser un dels premis més matiners, l'alegria i les abraçades entre els administradors i les persones del barri, tant si han guanyat com si no, encara continuen a aquesta hora. Aquesta administració familiar no s'esperava per res del món repartir el premi més gran de la seva història, com explica RAC1 en Marc, un dels administradors. Pel que fa als guanyadors, la Cristina diu que ho celebraran amb la família.
Nosaltres avui per al matí tancàvem per motius propis, però ens han trucat i ens han dit, escolta, que han tocat el cinquè premi, anem ràpid a l'administració. I hem vingut, i estàvem tot el món amb la televisió.
A la meva mare havia comprat 2 dècims, un pel meu germà i un per mi. Ella sempre diu que si ens toca a nosaltres ja li ha tocat a ella, així que ja s'hi ha fet, i són 6.000 euros per mi i 6.000 euros pel meu germà.
Aquí, al carrer Joan Torres, han repartit 106 sèries del cinquè premi 70.316. En total, 6.360.000 euros.
Gràcies, també, Joel. A Lliçà d'Amunt s'han repartit 30 sèries més d'un dels cinquens, són 1.800.000 euros. Totes aquestes sèries s'han repartit des d'una cooperativa local, segons ha explicat també el món a RAC1, la responsable de l'administració, l'Olga.
A quina cooperativa?
La Lliçanenca.
La Lliçanenca, de què és aquesta cooperativa?
Sí, aquesta cooperativa és el súper de tota la vida del poble d'aquí.
O sigui que heu repartit molts diners a Lliçà d'Amunt.
Aquí ha tocat.
Sí, tots aquí.
I el més matiner, el cinquè premi, el 92.052, ha esquitxat Camprodon, al Ripollès, on des de l'administració, el Ramon diu que han venut més números que mai, tot i la pandèmia.
Nosaltres fa 10 anys que tenim l'administració de loteria. Aquest any en ventes hem fet rècord. És l'any que hem vengut més dels 10 anys.
En sèrio?
Sí, sí. També estem en una població que és Camprodon, que pot ser, doncs, per efectes de la pandèmia la gent ha vingut més, llavors la gent, si passa gent, en compren més, clar, quan més gent passa més te'n compren. No en tinc ni idea, però aquest any hem fet rècord en ventes nosaltres.
Un altre cinquè premi, el 24.198, també ha passat per Sant Andreu, al passeig Fabra i Puig de Barcelona. Com dèiem, el gruix dels premis s'han anat a Madrid. L'administració de loteries de l'estació del TGV a Totxa ha repartit 516 milions i el segon també s'ha venut íntegrament fora de Catalunya, a Basauri, al País Basc. A Madrid, des de l'escenari del sorteig al Teatro Real, hi ha en Jordi Armenteres. Jordi, bon dia.
Sí, bon dia. La pluja de milions de veritat es queda a Madrid i per la ubicació de l'administració de loteries probablement s'haurà repartit molt, perquè d'allà en surten tots els trens cap a Barcelona, País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia. Són 516 milions d'euros repartits des de l'estació de l'AVE de Totxa i 160 milions més a les Palmes de Gran Canària. Per cert, a l'illa de la Palma, una sèrie venuda d'un cinquè i poc més. Segon premi íntegre a Basauri, tercer ja ho hem dit, bona part a Catalunya, dos dels quarts premis pessic a Catalunya, però la resta molt repartit, i els cinquens és un món. Números íntegres a Mallorca, a Màlaga i números molt repartits. El sorteig acabat aquí al Teatro Real fa encara no 10 minuts, s'ha allargat més que mai, s'ha recuperat el públic que ha passat sense pena ni glòria perquè els mitjans de comunicació tenien prohibit acostar-nos i per mesures de protecció anti-Covid. El sorteig ja ha transcorregut sense cap canvi de tradició. Una novetat, això sí, pels qui tinguin premis menors de 2.000 euros els podran cobrar per Bizum a partir d'aquesta tarda.
Gràcies, Jordi. Facin servir el mètode que facin servir per cobrar els afortunats avui amb algun d'aquests premis. Ja els cobraran nets. Hisenda els haurà restat la part d'impostos que correspon a cada bitllet de la grossa de 400.000 euros. El bitllet Hisenda es queda 72.000 euros. Els premis de fins a 40.000 euros, això sí, estan lliures d'impostos, Montse.
Els primers 40.000 estan lliures d'impostos i la resta tributen el 20%. L'experta tributària Carme Jové recorda a RAC1 que el guanyador del premi no haurà de fer res si li ha tocat.
I a tu, quan t'ho ingressin, ja estarà net. No has de fer res, no has de declarar res, no va la renta, ja la retenció funciona com a quota.
I atenció, els que han compartit dècim amb amics o família, si no volen sorpreses i haver de pagar després, a més, impost de donacions, cal anar tots junts a cobrar-lo.
Si jo la butlleta la compro jo, em toca a mi, la cobro jo i després decideixo regalar doncs una part del que m'ha tocat als meus fills, els que reben aquest regal, això tributa per l'impost sobre donacions. És clau anar a cobrar tots.
Del segon premi de 125.000 euros, Hisenda es quedarà amb 17.000 euros i del tercer premi, que és de 50.000 euros, Hisenda en reté 2.000. La resta de premis són nets perquè no arriben als 40.000 euros.
RAC 1 migdia.
La llum superarà demà la barrera dels 400 euros ja al megawatt hora. En menys d'una setmana s'ha passat de saltar la barrera dels 300 a superar, com dèiem, aquesta, la dels 400, Montse.
L'escalada del preu de l'electricitat al mercat majorista sembla imparable i va a passos de gegant. Avui la llum es paga de mitjana 360 euros al megawatt hora i demà de mitjana es pagarà a 383, un increment de 23 euros al megawatt hora en només 24 hores. I durant la major part del dia, demà, es pagarà la llum a més de 400 euros. Això passarà, de fet, durant 14 hores de les 24 que té el dia. De 8 del matí a 10 de la nit, la llum es pagarà més de 400.
Falten 5 minuts i mig i per 2:45. Més coses, sindicats del sector educatiu reclamen al govern una resposta més contundent a les sentències judicials que estableixen un 25% de classes en castellà. Consideren que calen més mesures per blindar el català a l'escola i reclamen al conseller que entomi el lideratge, Xavi Pardo.
Es tracta d'un comunicat conjunt que signen el sindicat majoritari USTEC i també el CEP, la CGT, COS i la Intersindical. Exigeixen al Departament d'Educació que vetlli perquè el català sigui vehicular en totes les etapes educatives. I no només a les hores lectives, sinó també a les activitats extraescolars i en el lleure. Lamenten que fins ara la resposta del govern no ha estat a l'alçada i reclamen als càrrecs polítics que assumeixin les responsabilitats que els pertoquen.
I segona sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia contra l'explotació privada d'una emissora de ràdio municipal, ara és la de Sant Pol de Mar, que l'Ajuntament havia cedit.
El Tribunal desestima el recurs que havia interposat el consistori perquè, segons la llei de l'audiovisual, la gestió diària d'una emissora no es pot externalitzar. La primera sentència era la de Ràdio Gràcia i la Ajuntament de Barcelona. L'Associació Catalana de Ràdio valora positivament la sentència perquè considera que la gestió indirecta és una pràctica que genera la competència deslleial cap al sector privat i a vegades fomenta la creació de xarxes associades a emissores clandestines que emeten sense llicència.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
El Barça continua millorant el seu joc, però ahir va tornar a quedar-se sense guanyar. Els blaugrana es van conformar amb empatar a Sevilla, Xavi.
Això mateix, empata a un, malgrat que els últims 25 minuts del partit van jugar contra 10 per l'expulsió del central Koundé. Això sí, oferint una molt bona imatge i mereixent la victòria contra un dels equips més en forma de la primera divisió. Els dos gols del partit van arribar a la primera part i tots dos a pilota aturada. Es va avançar el Sevilla mitjançant el Papu Gómez en un córner i abans del descans empatava Araujo amb una excel·lent rematada de cap, també en un servei de córner.
Dembélé, la rematada i el gol, 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 gol del mur, 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 gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Hola, bon dia, Xavi.
Sí, com sigui, més enllà del resultat, el que ahir vam veure al Pizjuán s'acosta molt al que ha de ser el Barça. Arriba a entrar al pal de Dembélé, de fet, ja a la segona part, i el Barça hauria marxat del Sánchez Pizjuán amb victòria. I després del partit, Xavi, content d'una banda amb el joc de l'equip, però, en canvi, lamentava no haver marxat amb aquests 3 punts, oi?
Sí, la millor notícia de l'empat d'ahir és precisament que un empat al Sánchez Pizjuán no estigués a l'alçada de la imatge futbolística demostrada per l'equip. El salt endavant competitiu que ha aconseguit Xavi en només un mes es va fer evident precisament davant d'un dels grans de la Lliga i en un dels escenaris més complicats. La batuta del de Terrassa es nota en cada fase del joc de l'equip, en què s'imposa un ideari clar malgrat les mancances ja conegudes de la plantilla. Xavi, tot i estar content per l'actuació dels seus jugadors, no va amagar la seva insatisfacció per no haver guanyat el partit.
A mi em pesa no guanyar, la veritat. O sigui, tinc una sensació de que em costarà dormir perquè crec que hauríem d'haver guanyat. I més després de 25-30 minuts, no?, amb 10 jugadors, però ells també han sabut frenar el partit, enfredar-lo, crear faltes, perdre temps. Bueno, al final és una manera de competir també, no? És un equip molt veterà, que sap el que fa, que ja fa temps que estan amb el mateix entrenador, molt bé tàcticament ells després, ajudant-se, fent basculacions, i me'n vaig insatisfet, però bé, demà suposo que pensaré, doncs, miraré el partit i pensaré que hem jugat bé, que hem estat bé, la imatge des de la banqueta és molt bona.
I l'entrenador blaugrana subratllava que estan en el bon camí.
S'acosta al Barça que jo vull i que crec que la majoria de gent vol, no? Un Barça protagonista, valent, anant a l'atac, doncs el que he viscut jo i que ens ha donat èxits, no? Doncs jo crec que és el camí correcte.
Tampoc considera que tinguin un problema amb el gol en si, sinó que han de perfeccionar la manera d'atacar i millorar en la presa de decisions.
No crec que sigui del gol. No crec, no crec, sincerament. Jo crec que és més de l'entendiment en aquell moment del joc. Tenir més maduresa en el que requereix en aquell moment el joc, no? I nosaltres ja els avisem des de la banqueta, no? Del que hem de fer. Però hi ha moments que encara triem malament. És a dir, arribem a banda i n'hi ha tres i volem encarar. No és el moment, no? És el moment de marxar a l'altra banda. Doncs encara insistim allà. I l'atac ja no és elaborat. Jo crec que falta més això que no gols.
Ahir el golejador va ser Araujo i dels últims 6 gols del Barça només 2 els han marcat davanters, Abde a Pamplona i Jutglà contra l'Ells. La resta se'l reparteixen Nico, que n'ha fet 2, Gavi i ahir l'uruguaià, que estava molt content del moviment que havia fet en Busquets per ser capaç de marcar després d'un córner.
Habíamos ensayado que entraba ahí porque ellos se quedaban un poco parados, hacían marca en zona. Busi creo que me hizo la cortina y entré muy solo ahí. Contento por el gol, por ayudar al equipo. Estoy dando una mano ahí también por la lateral. Y la verdad que bueno, contento porque pudimos hacer un gran partido.
Va ser un partit dur per als jugadors del Barça. Koundé va ser expulsat per llançar-li una pilota a la cara a Alba. A Gavi el van cosir a faltes per aturar-lo, un total de 7, la meitat de les que va rebre tot el Barça, que van ser 15, i Eric García va haver de ser substituït després d'una entrada molt dura de Rafa Mir. Tot i el dolor lumbar evident, ens diuen des del club que no ha passat de ser un cop i que no hi haurà comunicat mèdic al respecte. S'espera que amb una mica de repòs Eric estigui bé en un parell de dies. De cara al partit de Mallorca del 2 de gener, Xavi ja sap que no podrà comptar ni amb Busquets ni Gavi, que ahir van veure la cinquena groga i per tant estaran sancionats. L'equip ara inicia unes mini vacances de 6 dies. Tornaran a la feina el dia 28 a les 6 de la tarda.
Per tant, el Barça tanca l'any en la 7a posició, és a dir, fora de les posicions europees, tot i que ben a prop, perquè és a 3 punts de la Lliga de Campions, a l'espera del que faci l'Atlètic de Madrid. Després parlarem d'aquest partit que també tenen pendents els matalassers. Encara en clau Barça, Marta, s'ajorna la presentació de les conclusions del forènsic que ha investigat irregularitats en la gestió de la Junta de Bartomeu.
Sí, ja us ho avançàvem ahir, durant la prèvia del partit el Barça jugar a RAC1, s'ha ajornat i de moment no té data. De moment ho deixen fins passat festes. La compareixença estava prevista per aquesta tarda i havia de liderar-la el president Joan Laporta amb els advocats que l'han dut a terme per explicar d'una vegada per totes si hi ha indicis delictius clars i quines decisions es prenen a partir d'ara si s'escau a nivell judicial. S'han investigat 3 objectius, l'espai Barça, els intermediaris en els fitxatges de futbolistes i els proveïdors. L'informe es va signar divendres passat, tot i que la Junta ja coneixien amb anterioritat els detalls del seu contingut. S'ha ajornat sense una explicació concreta per part del club, tot i que s'alimenta la teoria del context Covid i l'augment de contagis. De fet, els treballadors del club teletreballaran fins al 17 de gener. Haurem d'estar ben atents.
I tant. Encara un últim apunt, Marta, ho hem sabut aquest matí, el Tribunal Suprem li ha donat la raó a Gerard Piqué i ha anul·lat les multes que havia de pagar Hisenda per valor de 2,1 milions d'euros.
Sí, unes multes que li va imposar l'Audiència Nacional per unes suposades infraccions de frau fiscal que van tenir lloc entre el 2008 i el 2010 i que el Central Blaugrana havia recorregut al Suprem. El Tribunal dona així per bona l'estructura societària de Piqué per ingressar els seus drets d'imatge.
Perfecte, Marta, moltíssima... Loteria res, per cert, oi?
No.
Anirem cap aquí, si m'agrada.
La loteria és tenir salut aquests dies.
Això sí que és maco.
Veus? És un discurs constructiu.
Gràcies, Marta, cuida't molt.
Una abraçada a tots, igualment.
I també es va jugar el Villarreal a l'Alavés, pendent de la quarta jornada, és a dir, la mateixa d'aquest Sevilla-Barça, i va acabar amb golejada dels groguets, 5-2. Per tant, ja tenim força definida la classificació amb pràcticament tots els equips al dia. Només falta per jugar un partit pendent, que és el Granada Atlètic de Madrid d'aquesta tarda a les 7. A l'espera d'aquest resultat, el Madrid és líder amb 43 punts, seguit del Sevilla amb 38, tercer és el Betis amb 33, i tanca zona Champions el Rayo amb 30. A continuació, zona Europa League, Atlètic de Madrid i Reial Societat, tots dos amb 29 punts, i el Barça és setè amb 28. Tot això a l'espera d'aquest Granada Atlético i de l'Atlètic Club Reial Madrid avançat aquesta última, la 29a jornada. Sobre aquests dos partits, comencem per l'Atlètic de Madrid, que si puntua avui el Novo Los Cármenes, tancarà l'any en posicions de Lliga de Campions. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. L'Atlètic de Madrid va viatjar ahir a Granada per disputar aquest partit de la 9a jornada de la Lliga Santander sense Marcos Llorente, Antoine Griezmann, José María Jiménez, Stefan Savic i Versálico. A canvi, Simeone ha citat els homes del filial Ibrahim Camara, Javi Serrano i Carlos Martín. El tècnic argentí reconeix que no estan atravessant un bon moment i, de fet, feia força autocrítica.
Bueno, sí, está claro que los resultados no son lo que quisiéramos, También es verdad que hemos ganado muchos partidos de los que no merecimos ganar y evidentemente en la vuelta del fútbol o de la vida siempre te dan y te quitan. Centrarnos solamente en lo que hay, que es el partido del Granada por delante, un equipo que viene haciendo buenas actuaciones con un camino muy claro, como su entrenador lo lleva a jugar de la manera en cual están jugando, con mucha intensidad sobre todo.
Els matalassers han encaixat 6 gols en aquest desembre desastrós pels seus interessos. Només la victòria contra el Porto els ha fet classificar-se per la pròxima ronda de la Champions, però els números globals parlen d'una quantitat de 20 gols encaixats en 17 partits. De la seva banda, el català Robert Moreno, tècnic en rival del Granada, li traia ferro a la situació dels matalassers, però reconeixia que tot plegat funciona a base de resultats.
Es que no quiero ser oportunista, porque cuando eres profesional de esto, reducirlo todo a los resultados, yo no creo que esté haciendo tantas cosas mal. El otro día contra el Sevilla para mí no se mereció perder, y en los otros partidos como el del Mallorca tampoco, pero todo esto al final va de resultados, de situaciones muy concretas y puntuales que estoy seguro de que Simeone, que es un pedazo de entrenador, las estará trabajando.
Un Robert Moreno que ahir no va voler donar pistes sobre les possibles rotacions i va explicar que Arias ja té l'alta mèdica. Aquest Granada Atlètic de Madrid es juga a les 7 de la tarda al Nuevo Los Cármenes.
I dues hores més tard, és a dir, a les 9, començarà el partit del Madrid que visita l'Atlètic Club de Bilbao i ho fa en quadra, en bona part per culpa del brot de Covid que afecta els blancs. Albert Bassas, bon dia.
Exacte, Xavi, bon dia. Finalment amb 12 baixes perquè un dels que anava convocat per les moltes baixes que ja tenia Carlo Ancelotti de cara a aquest partit, el jugador del filial Arribas, ha caigut finalment de la convocatòria aquest mateix matí per precaució, per possible cas també de Covid, després de donar positiu en un test d'antígens i ara està a l'espera que ho confirmi el resultat del PCR que s'ha fet després. Si, com sigui, Arribas no ha viatjat, no ha pujat a l'avió, per tant, la llista de 21 s'ha quedat en una llista de 20, on només hi ha 14 jugadors del primer equip i 6 del filial, noms que, si ara et digués, no et pensaries que estem parlant del Madrid. Fui Díaz, Diego Piñeiro, Miguel, Rafa Marín, Blanco i Peter, ara ja sense el mencionat Arribas. Recordem que el Madrid ja tenia 6 positius que arrossegava del darrer partit contra el Cádiz: Marcelo, Modric, Asensio, Rodrigo, Bale i Lunin, que ahir es van confirmar 2 casos més, els d'Àlava i Isco, que també té les baixes de 2 lesionats, Carvajal i Ceballos, a més de Casemiro sancionat. En la prèvia, el tècnic blanc Carlo Ancelotti ja assumia que haurà de fer un 11 de circumstàncies, sobretot al mig del camp, condicionat per les moltes baixes que té.
Sí, es verdad que tenemos a Casemiro fuera, a Modric fuera, es verdad también que tenemos, como he dicho, es una oportunidad para el equipo, es una oportunidad para los jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte, que tenemos en cuenta para el día de hoy y también para el futuro, Valverde lo mismo. Entonces puede ser para todo esto jugador una gran oportunidad mañana.
Baixes a les quals també s'hi va referir més tard el tècnic rival, l'entrenador de l'Atlètic Club, Marcelino García Toral.
Real Madrid es un gran equipo, tiene algunas bajas importantes, pero plantilla suficiente para enmendarlas y creo que sus jugadores o algunos de sus jugadores más relevantes van a estar. Benzema, que para mí es sin ningún tipo de dudas el jugador de más nivel que ha demostrado en lo que va de competición, pues va a estar en el campo y eso siempre es para los rivales pues un riesgo.
Recordem que els bilbaïns també tenen baixes, 4 per Covid: Ezquieta, Berenguer, Unai Simón i Íñigo Martínez, i 4 lesionats: Vivian, Yuri, Villalibre i Nolascoain. Els blancs volen marxar de vacances de Nadal amb el Sevilla a 8 punts, tot i que tindran un partit més perquè aquest Atlètic Club Madrid és avançat de la jornada 21, ja que coincidia amb la Supercopa Espanyola, i l'Atlètic de la seva banda podria avançar una posició a la classificació si guanya i tornar a superar el Villarreal, que ara és 9è. El partit avui començarà a les 9 del vespre i el xiularà César Sotogrado amb Mateu Lahoz al bar.
Amb 8 baixes per Covid, 4 en té l'Atlètic Club, són dos dels equips més afectats per el coronavirus. A hores d'ara, lògicament, no són els únics. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs mira, sense anar més lluny, al Real Madrid, però el de bàsquet, doncs ja hi ha 7 contagis, després dels Anthony Randolph, Yabusel i el del jugador del planter, Juan Núñez, que s'afegeixen els de Pablo Lasso, Tomás Hertel, Fabián Caser i Vincent Poiré. També a Madrid, però en futbol, el Rayo Vallecano ha anunciat aquesta mitjanit diversos contagis en el primer equip, no n'han entrat ens han dit els noms ni tampoc la quantitat, però segons apunta la SER, són 3 contagis en jugadors i 3 més en membres del cos tècnic. Mentrestant, a segona, l'Sporting de Gijón ha anunciat 3 positius en membres de la primera plantilla i més enllà del que passa a l'estat espanyol, a Gales, per exemple, el govern ha decretat que totes les activitats esportives a partir de diumenge vinent es faran a porta tancada, igual que a Alemanya, que ho farà de manera oficial 2 dies més tard, és a dir, el dimarts. I quin és el panorama als Estats Units? Doncs que la Lliga d'Hockey Gel ha aturat tota la competició fins després de Nadal perquè segueixen incrementant els casos. Ja n'hi ha un centenar entre positius i contactes estrets entre els 700 jugadors que conformen la Lliga. Per tant, un de cada 7 està directament o indirectament relacionat amb la pandèmia, més ben dit, afectat. I on la ràtio és encara més elevada és a l'NBA, on de 450 jugadors una norantena està o bé contagiada o bé és contacte directe. Això sí, ahir es va decidir que la Lliga no s'aturarà, almenys de moment.
Tot això, Pedrol, després que a Catalunya el govern limités l'aforament de l'esport professional i federat al 70%, una mesura que a la pràctica, s'ha de dir, no afectarà de moment ni el Barça ni l'Espanyol perquè no tenen cap partit a casa durant els 15 dies en què les mesures estaran en vigor, oi?
Sí, de fet el Barça no tornarà a jugar al Camp Nou fins al 19 de gener, ho farà contra el Rayo en partit de Lliga, per tant fins aleshores se'n pot oblidar. Mentrestant l'Espanyol no té partit a Cornellà al Prat fins al 10 de gener contra l'Elx, però independentment d'això té 22.500 abonats, que és menys del 70% de la capacitat de l'estadi. En canvi, el Girona sí que haurà de jugar el seu partit de Copa del Rei contra l'Osasuna amb un 70% de l'aforament a Montilivi, i on hi haurà afectacions segur és el bàsquet. El primer partit serà el Joventut Real Madrid el dia 27 de desembre, quan l'Olímpic de Badalona haurà de passar de 12.500 a 8.750 espectadors. Encara bo, per dir-ho d'alguna manera, és clar que durant aquests 15 dies el bàsquet va estar de vacances i que les afectacions només, i diem només entre cometes, poden afectar també el Baxi Manresa i el bàsquet Girona, en aquest últim cas, de la segona divisió del bàsquet espanyol de la l'Aleport.
Precisament, ara que parlàvem del Covid i de com afecta el món de l'esport, el Barça femení tancarà l'any aquesta tarda al Johan Cruyff contra el Madrid Club de Futbol Femení amb una baixa per Covid d'última hora, Gemma.
La de Cata Coll, una baixa per tant a la porteria blaugrana. Coll ha donat positiu en el test que la plantilla es va fer ahir dimarts i per tant es perdrà aquesta última cita del femení blaugrana abans de l'aturada de Nadal. No tornaran a jugar fins al 8 de gener, aleshores al camp del Granadilla. Andrea Pereira també es baixa, en aquest cas, per una lesió als isquiotibials de la cuixa esquerra. Les blaugranes juguen contra l'equip madrileny en partit de la 15a jornada, un partit desigual, clarament, en quant a números, ja que el Madrid Club de Futbol Femenino és 7è a la Lliga amb 20 punts, davant un Barça que ho ha guanyat tot aquesta temporada, els 14 partits de Lliga i també els 6 de Lliga de Campions. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, confia en poder oferir una altra alegria a l'afició per tancar aquest any històric.
És un bon equip, molt intens, que sobretot jo crec que les jugadores més desequilibrants les tenen a dalt, tenen jugadores com Gavi, com Heise, Caroline, fins i tot Vicky, que va debutar una jugadora de només 15 anys, amb molta qualitat, i pel tipus de joc que nosaltres plantegem hem de controlar, vigilar com estem ubicades per controlar les seves transicions, perquè sabem que fan servir un joc molt vertical. L'últim partit abans de la aturada de Nadal, i esperem que la gent que vingui al Johan pugui gaudir.
Aquest partit, Barça-Madrid Club de Futbol Femenino, es jugarà avui al Johan Cruyff i començarà a les 5 de la tarda.
I ara la resta del futbol.
Avui també tenim cites en futbol internacional. Es juguen, per exemple, els altres partits de quarts de final de la Copa de la Lliga Anglesa, 3:15, Brentford-Chelsea, Liverpool-Leicester i Tottenham-West Ham. Els altres partits, perquè ahir ja se'n va jugar un. L'Arsenal es va convertir en el primer semifinalista després de golejar el Sunderland per 5-1. A Itàlia, el Calcio avui també juga gruix de la 19a jornada de Lliga, amb 2 partits a 4:45, el Sassuolo-Bologna i el Venezia-Lazio, 3 partits a 6:45, Inter-Turí, Roma-Sampdoria i Verona-Fiorentina, i 2:45, l'Empoli-Milan i el del pròxim rival del Barça a l'Europa League, el Nàpols, que rebrà l'Spezia. I també hi ha Lliga França amb tota la jornada sencera avui i a la mateixa hora, concentrada a les 9 del vespre. El líder, el Paris Saint-Germain, juga al camp de Lorient. I a casa nostra és notícia el davanter català del Villarreal, Gerard Moreno, que segons informa la cadena COPE, té intenció de convertir-se en el nou propietari del Club Futbol Badalona, actualment de segona federació, el de Santa Perpètua de la Mogoda, va jugar al Badalona de juvenil i avui té previst reunir-se amb els actuals dirigents badalonins per convertir-se en el nou màxim accionista del club.
Com sona això, Bassas?
Bé, bé.
Ah, què et pensaves? Sons del Món presenta Ben Harper en concert. Serà... ara sonarà molt lluny, això, perquè és el 23 de juliol, però espavileu-vos perquè les entrades ja no, però és que les entrades s'han posat ja a la venda. Un concert que es farà a la Ciutadella de Roses. No us perdeu el referent del folk rock americà en un dels espais més idíl·lics de la Costa Brava. Insisteixo, ja podeu comprar les entrades a punt de Basses.
Esperem que el Covid estigui millor.
Sí, perquè mira, la loteria t'ha passat per davant ja, ja no l'has vista. Doncs a veure si també et passarà el mateix amb les entrades de Ben Harper. sonsdelmón.cat. Última jornada pel que fa al Barça d'Eurolliga d'aquest 2021. El Barça juga aquesta nit, podríem dir allò que diu el tòpic, no? Un partit trampa contra l'Unix Kazan, perquè ningú comptava amb els russos a començament de temporada, però ara mateix són el quart classificat, a més fent-ho francament bé. Però el gran atractiu d'avui és veure en directe un home que en el seu dia va generar molt debat sobre quin rol havia de tenir el Barça de Xavi Pascual. Torna Mario Ezonia. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Ho dius bé, serà la imatge del dia. Torna Mario Ezonia per primera vegada des que va marxar l'any 2015, flamant número 5 del draft cap als Estats Units, i com se sol dir en l'argot del bàsquet, una enorme hype, una enorme expectativa que les coses com siguin després de 5 anys a la Lliga Nord-Americana no es va acabar complint. Primer per no caure en la franquícia adequada, Orlando Magic, i després perquè tampoc ell ha acabat de demostrar res de l'altre món a l'NBA. Va tornar la temporada passada al Panathinaikos i ara per fi ha trobat el seu espai. 14 punts de mitjana de valoració per partit en aquesta Eurolliga. Sarunas Jasikevičius explica que necessitava un lloc on sentir-se líder.
En aquel momento era muy joven, eran los chicos con más talento que había visto yo en esta edad, ¿no? Una potencia atlética, también tiro exterior, es lo que tiene ahora. Yo creo que está encontrando un sitio donde, como tú has dicho, él es un referente, él es lo que necesita ahora mismo.
Però t'haig de dir que Unix Kazan no és únicament Mario Ezonia. Belimir Perasovic ha configurat un grup de jugadors que la veritat estan sent la gran sorpresa aquesta temporada a Europa. 10 victòries, 6 derrotes en l'últim mes i mig, en plena forma. Han anat a guanyar a pistes francament complicades, la del CSKA de Moscou, la del Maccabi de Tel Aviv, la de l'Estrella Roja de Belgrat, tot plegat a partir de les 9 del vespre, en l'últim partit sense restriccions al Palau Blaugrana. Partit que podeu seguir, com sempre, a la sintonia de RAC+1.
Això serà a les 9, una hora abans. Juga la penya, juga el Joventut a Polònia en l'últim partit europeu de la penya d'aquest 2021, també, que n'hem de saber, Marc.
És l'últim desplaçament dels vertinegres lluny de Badalona en aquesta primera volta de l'Eurocup, a la pista d'un dels rivals més febles, l'Slask Wroclaw de Polònia. Únicament un partit guanyat en els 7 que porten disputats els polonesos. Per aquest partit, Carles Durant té les baixes ja sabudes de Ferran Bassas encara en Covid, Zambor Maronca amb una lesió al turmell, i tampoc no hi són ni Derek Willis ni Brandon Paul, que han hagut de marxar als Estats Units a renovar el visat. El tècnic de Vilassar diu a la prèvia que avui és una oportunitat pels menys habituals.
Un partit perillós, però alhora també és una oportunitat perquè jugadors que no estan jugant tants minuts a la Lliga CB doncs tinguin aquest espai per reivindicar-se i seguir en la línia ascendent que està tenint l'equip en aquests últims partits.
Partit pel Joventut per seguir enganxat al pom de dalt de la classificació. D'ahir és la derrota de l'Uni Girona de 22 a la pista del Fenerbahçe. Mal partit de les noies del Fred Julve. Déu-n'hi-do com està el grup de l'Uni Girona a l'Eurolliga. Amb 7 victòries al Fenerbahçe, amb 6 l'Uni, l'Esquio, el Sobron i el Dinamo de Kursk, el proper rival de les gironines un cop hagin passat festes en aquesta competició. El problema és que d'aquests 5 equips, només 4 passaran a la següent ronda i falten 4 jornades per acabar aquesta fase d'Europs.
Gràcies, Monet. Per cert, parlàvem d'últims partits europeus de Barça i Penya, no els últims de l'any, perquè tots dos tenen compromís de la Lliga CB. El Barça s'enfrontarà al Morabanc Andorra i la Penya té un partidàs contra el Real Madrid. Si no hi ha més canvis d'agenda, lògicament, que en els temps que corren, no ho podem assegurar amb el Covid present com el tenim a les nostres vides. I també fa molt de Nadal el que ara explicarem. Parlem de motor. Àlex Massana, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
Perquè en aquestes festes comença el Dakar i avui precisament hem de parlar d'aquesta prova perquè avui hem pogut escoltar Laia Sanz abans de marxar a Abu Dhabi per participar en el seu 12è Dakar, el primer que disputarà al volant d'un cotxe.
Sí, concretament un mini All4 Racing de l'equip CAC7. Avui presentació en societat davant els mitjans de comunicació a l'espai iLike de Barcelona i ha fet referència a aquest canvi de la moto al cotxe després d'11 edicions sobre dues rodes, diu que torna a tenir aquelles papallones del principi.
Torno a tenir una mica aquell mal de panxa del primer any, dels dies previs. Sí que compto una mica d'avantatge i és que l'experiència amb la cursa crec que m'ajudarà molt a ser on vaig, ser el que m'enfrontaré, però sí que és veritat que el fet d'anar-hi amb cotxe, doncs hi ha moltes coses que no conec, que m'aniré trobant i que són noves per mi i sí, segurament amb més papallones a la panxa que els últims anys en moto, no? Que al final hi era doncs, una experta, una veterana i aquest any les coses canvien.
Recordem que són 11 Dakars en moto i 11 Dakars acabats, arribant a ser la novena classificada l'any 2015, el seu millor resultat i de fet és el millor resultat històric d'una dona al Dakar. Ara ho vol provar amb els cotxes perquè sent que era el millor any per fer el canvi, per temes físics, però sobretot perquè amb l'edat i aquestes experiències que comentàvem, aquestes 11 experiències passades, es va veient el perill de manera diferent. I en aquesta nova etapa, sobre quatre rodes, objectius, doncs de moment, mantenir la bona ratxa de Dakars acabats.
El primer objectiu és acabar, no trencar aquesta estadística tan bona que porto fins ara. Aprendre'n molt, però sí que és veritat que jo crec que qualsevol pilot, quan es posa el casc, som competitius i volem fer-ho bé i mirarem la classificació cada dia i intentarem millorar-la, però hem de tenir els peus a terra. Som rookies els dos, jo crec que més, sobretot els primers dies, ens ho hem de prendre amb calma i després anar veient i anar millorant. Però, òbviament, quan ens posem el casco volem donar gas.
De fet, ha dit que el full de ruta és anar de menys a més, cuidant el cotxe a les primeres etapes i anar fent. Laia Sanz, que tindrà de copilot l'italià Maurizio Gerini, també rookie al Dakar amb els cotxes, però que l'ha fet 4 vegades en moto, i la pilot de Corbera ha explicat que en el moment de triar copilot s'ha decidit per ell perquè tenen bon feeling, a nivell de mecànica va molt bé, i també és un gran navegador, i que falta d'experiència, doncs tant un com l'altre la supliran amb il·lusió i ganes.
L'1 de gener comença?
Sí, senyor.
Gràcies, Àlex.
A tu.
I, Gemma, què et falta per saber?
La Zurich Marató de Barcelona es disputarà finalment el 8 de maig i l'Idrims Mitja Marató de Barcelona passa el 3 d'abril. Segons ha anunciat avui l'Institut Barcelona Esports, la coincidència de la Marató i el Campionat d'Espanya-Saragossa, sumada a la situació de crisi sanitària mundial generada per la variant Omicron del Covid-19, han estat els dos motius determinants per prendre aquesta decisió. El caràcter internacional de la prova, amb més del 50% de participació estrangera, exigia trobar una data que reduís la incertesa i afavorissin la mobilitat dels atletes. La mitja marató es disputarà el 3 d'abril en lloc del 6 de març, com estava previst inicialment. D'aquesta manera, els participants a la marató comptaran dins el pla d'entrenaments amb la mitja marató a 4 setmanes de la cursa. L'Atlètic Basauri Balonmano ha repartit 150 milions d'euros del segon premi de la Loteria de Nadal que s'ha sortejat avui. La majoria dels números de les 120 sèries venudes s'han repartit entre els integrants dels seus equips, familiars i aficionats. Marc Márquez evoluciona favorablement de l'episodi de visió doble que va tenir el mes d'octubre arran de la caiguda en un dels entrenaments de la temporada de MotoGP. L'oftalmòleg Bernardo Sánchez Dalmau considera que la progressió de la visió del cerverí és correcta i que cal continuar amb el tractament conservador durant les pròximes setmanes. I Quim Salarich competeix aquesta tarda a la prova d'eslàlom del Campionat del Món d'Esquí Alpí, que es disputarà a Madonna di Campiglio, a Itàlia.
7 minuts i seran les 3, una pausa i ho rematem.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 29,90 euros al mes fins al juliol del 2022 contractant abans del 15 de gener. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Cabo Cash, trobar a Caprabo tots els productes de la llista de Nadal. Encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Cash, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Cash, poder gaudir sempre del Nadal junts. Així Caprabo, així de bo.
Vins blancs del Penedès. Assaboreix la brisa del Mediterrani a la teva copa amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Espantallops 2017 d'Agustí Torelló Mata, Vinya Esmeralda 2020 i Vinyes de Lilith 2019. 6 ampolles de vi blanc valorades en 56 euros ara per només 39. Compra-les a gourmetlavanguardia.com.
Amb les plaques solars de Solideo pots fer que l'energia del sol arribi a tots els electrodomèstics i il·lumini la teva factura de la llum. Estalvia, independitza't els de sempre amb Solideo. Ho has de fer.
Que bo que és gaudir de les festes a uns preus increïbles amb Caprabo. Com el lluç sencer d'un a dos quilos a 6,95 al quilo fins al 26 de desembre. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Caprabo, així de bo.
Aquest divendres 24 de desembre és Nadal al món al 70%. Yeah. RAC1 i Aigües de Barcelona presenten la 15a edició de És Nadal al món, però adaptada al 70% d'aforament que marca el govern.
Perfecte.
Divendres 24 de desembre ho celebrarem des de l'escenari del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté.
Fareu atenció.
Les veus de RAC1.
Què tal? Bon dia, bon Nadal a tothom.
Artistes convidats, sorpreses especials.
Quina meravella.
I vosaltres. Sí, aquest any també serà Nadal al món seguint totes les mesures de seguretat pel Covid. Divendres 24 de desembre, de 11:45 a 12 del matí, 2 hores i mitja d'espectacle radiofònic per celebrar junts que és Nadal al món al 70%. Entrades exaurides.
Sí, noi, sí.
El 24 de desembre viviu l'És Nadal al món 15 anys seguint el programa per streaming a rac1.cat.
Passeu, passeu.
RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Montse Interior, Torrons Vicenç, Frit Ràbic i Unió Suïssa.
I arribarem a les 3, obrim agenda cultural parlant de cinema, perquè avui arriben a les sales catalanes dues estrenes molt esperades. La revisió de West Side Story, que signa Steven Spielberg. Tonight, tonight. I la quarta entrega de la saga Matrix, Matrix Resurrections.
Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened?
Són dues de les estrenes més esperades d'aquestes festes, Maria.
60 anys després de l'estrena de l'original, avui torna a la gran pantalla West Side Story. El remake de Spielberg torna a centrar la trama al West Side de Nova York i segueix la rivalitat entre dues bandes, però se centra en el racisme que encara avui marca la societat nord-americana. Una versió plena de nostàlgia que fins i tot compta amb una de les actrius originals, Rita Moreno. Qui també repeteix són Keanu Reeves i Carrie Ann Moss, que es tornen a posar al capdavant del repartiment de Matrix. Aquesta quarta entrega de la saga se situa en el temps just després de la primera pel·lícula, quan Neo viu una vida normal i corrent a San Francisco després de la seva primera experiència dins la matriu virtual. Per cert, que pels més menuts, avui també s'estrena en català Canta 2.
Encara en cinema, la Filmoteca de Catalunya ret homenatge avui a Josep Maria Forn.
Director, productor i guionista, Forn va ser director general de cinematografia del Departament de Cultura, fundador de l'Institut del Cinema Català i president del Col·legi de Directors. Durant més de 60 anys de carrera va dirigir films tan destacats com La piel quemada, Muerte al amanecer, La barca sin pescador o El coronel Macià. Forn va morir a l'octubre als 93 anys i avui el món del cinema i la cultura li retran homenatge en un acte que comença a les 8 a la Filmoteca de Catalunya.
I a les 7 de la tarda, Maria, el Club Victòria presenta en societat la seva col·lecció de tasses.
Així és, el Club Victòria va néixer fa uns mesos amb les editores Isabel Monzó i Blanca Pujals amb l'objectiu d'editar en català grans obres de la literatura victoriana. Títols com Seny i sentiment de Jane Austen, Agnès Grey, Dan Bronte o Una habitació amb vistes, que estaven descatalogats o feia anys que no es traduïen al català. Unes edicions que emulen les grans col·leccions angleses amb portades molt cuidades. El segell s'ha convertit en tot un èxit i ja compta amb tota una comunitat de fans que a partir d'ara també podrà gaudir d'unes tasses a conjunt amb els llibres. Una col·lecció que, com explica Blanca Pujals es presenta aquesta tarda a les 7 a Ona Llibres, n'ha parlat a RAC1.
Vam decidir com abraçar molt el projecte i tirar-nos molt el rotllo d'emular aquesta també estètica i aquesta manera de fer, doncs, victoriana. En aquella època hi havia el bal de debutants, la gent jove, doncs, per primer cop es presentava en societat, doncs, davant de la reina, i era el primer cop que sortien en societat, no? Llavors hem volgut fer una presentació en societat de les tasses i també aprofitarem per parlar de Mansfield Park, que és la nostra darrera novetat del Club Victòria.
Per cert, que Pujals ha avançat a RAC1 que els propers llibres que editarà el Club Victòria són dos clàssics de la literatura universal, Jane Eyre i Orgull i Prejudici.
Parlem ara de música. Aquesta nit, Maria del Mar Bonet interpreta el cant de la Sibil·la a Santa Maria del Mar. La cantant ha preparat un repertori nadalenc que interpretarà acompanyada del músic i guitarrista Borja Penalba. També hi sonaran El noi de la mar, El cant dels ocells i títols habituals del seu extensíssim repertori. El concert, que forma part de la programació del Festival del Mil·lenni, es repetirà també a diverses poblacions del País Valencià i la Mallorca natal de Bonet. Qui també actua aquesta nit a Barcelona són Mishima.
Ara que et trobes enmig de la merda, no em vinguis amb allò d'aquí foto, si vols que surti el sol.
La banda es manté fidel a la tradició i, malgrat les restriccions, farà el seu tradicional concert de Nadal a la Sala Apolo. Serà una doble actuació avui i demà. Ara bé, arran de l'auge de contagis, el grup ha decidit que donarà l'opció de tornar els diners de les entrades als qui no se sentin segurs anant-hi.
Què menjaràs per Nadal? Un plat de lluç o bacallà a la gallega? O totes dues coses? Perquè fins al 6 de gener a La Sirena, la segona unitat del pack de 4 lloms de bacallà premium al punt de sal i del pack de 3 lloms de lluç europeu tenen un 30% de descompte i els pots combinar com vulguis. Quines ganes de Nadal!